ho han d'extriminar cap a dins. Si ja tens quatre migcampistes, penso que es pot solapar amb alguns. Si ja tens Fermín, tens a Gundogan, tens a Sergi Roberto... Això, bàsicament aposto per Ferran Torres perquè crec que si busques dos davanters han de ser més perfils atacants, més extrems, i dos, també parlem, evidentment, molt dels minuts que ha fet Joao Félix contra Osasuna, però el que havia fet abans, tampoc aquí vull ser l'assassí de Joao Félix perquè penso que és un bon jugador, però el que havia fet abans era bastant lamentable. La segona part del camp d'Àlvar Bastro és molt dolenta. El partit contra l'Almeria, Xavi l'assenyala clarament, canvia-lo a la mitja part, i el partit següent no el posa de titular, així com que d'alguna manera, o sigui, crec que això també passarà.
En els partits grans poles també,
sí,
va estar bé el dia del Madrid, el dia del Madrid va estar molt bé.
Jo
per això crec que és un dia per Joao Félix.
Oriol, Joao Félix o Ferran Torres?
Bé, jo crec que quan parlem dels quatre migcampistes hem de pensar que s'ataca amb quatre migcampistes, però un d'aquests en defensa va cap a fora, va com si fos extrem, no? Llavors, per mi, amb quatre migcampistes més Joao Félix, es solaparien moltíssimes posicions en atac.
Jo no hablava de quatre més Joao Félix, jo hablava de tres, o sea, jugar 4-3-3 con Joao Félix en izquierda. Y cuando tengas el balón, Joao Félix, entrar dentro. Al final, no jugaría ni Pedri, ni jugaría Fermín, jugaría Gundogan, jugaría Frenkie, jugaría...
És més possible.
Sí, Roberto.
És que potser aquesta vegada el fals extrem, potser, perdoneu, aquesta vegada el fals extrem...
Potser és Joao Félix.
És potser Sergi Roberto. Però per l'altre
cantó. Que jo crec que...
Per la banda dreta, que Marta... on hi haurà Araujo, que no pujarà perquè estarà tapant Vinícius.
Jo crec, Marta, que aposto més per Ferran Torres pel sentit que la banda dreta necessites... tu jugaràs amb un tercer central, necessites un jugador per fora que et doni molta amplitud i que et doni molta verticalitat. Llavors, aposto més per Ferran Torres més que per Joao Félix si jugues amb quatre migcampistes. Si no, si jugues amb tres migcampistes, sí que Joao Félix pot entrar més. Però sí que és cert que Joao Félix crec que al Barça li està donant molt més com a revulsiu que no com a jugador d'inici. Llavors jo crec que aquesta és una part que també Xavi té que valorar.
Mira, ara que la Marta ha dit això d'Araujo lateral dret, ja gairebé ho donem per fet, però Vinícius ja no és el jugador més important del Real Madrid, no? O sí?
No, perquè no està bé de forma, però has de posar Araujo allà encara.
Sí.
Perquè no està bé de forma, però l'has de posar allà.
Ya voy a hacer el casino de Liga y yo creo que repetirá más eso.
Sí,
yo creo que lo hace siempre.
Lo hace siempre, yo creo que sí.
Oriol, creus que això segur, Això no canviarà.
A Lliga, si recordeu, vaig començar Araujo com a lateral i llavors va passar Koundé de lateral i Araujo de central dret per vigilar quan passaven Koundé. Llavors, pots veure Koundé de lateral i Araujo pendent de si superen Koundé i ja està... per la cobertura, que jo seria el que ja ha fet Xavi també en el passat i que crec que li ha funcionat molt millor al Barça.
No, ho dic perquè, esclar, dels tres, per mi, és el que està pitjor. És a dir, de Rodrigo, Bellingham, Vinícius, per mi el que està pitjor és Vinícius.
Sí, però bueno, surt de lesió, jo fins a cert punt ho puc entendre, que sigui el que li falta ritme de partit, però jugarà titular i has de ficar Araujo allà perquè ho has de fer.
D'acord.
I a més, per mi, Koundé és lent.
Sí.
En aquest aspecte, eh? Vull dir,
sí.
Supera, no recupera.
Sí, o fa aquesta sensació a vegades.
Sí,
de
si Koundé és lento, no sé com...
Que
els demás no.
No és Araujo, quiere decir.
Sí, no és
Araujo.
Clar, perquè què som els altres, no? Què som els altres. Marta, bastant, te l'han comprat bastant, tots l'11, jo crec.
Sí, no,
Joao
ja
Félix, hi ha hagut el Pol el més radical.
Radical tampoc, amb la Marta ja sap que li tinc tota la pressió al món.
Home, però radical amb el...
Sí, crec que jugarà Ferran.
Exacte, amb la inclusió de Ferran Torres.
Penseu que estic posant Joao Félix sent super anti-Joao Félix, vull dir que l'he posat ja super a contracor, però bueno, ho veig bastant factible.
A veure què passa. Et sentim demà, Marta. La transmissió a partir de les 7, evidentment, en tota la prèvia d'aquest Barça-Real Madrid. A descansar, una abraçada, que aviat són pràcticament... Bé, pràcticament no. Passen 4 minuts de les 2 de la matinada. Que vagi bé.
Sí, us parlo des del futur. Bona nit a tots, una abraçada.
Bona nit, una abraçada. Això pel que fa al Barça, i a l'última hora del Barça, i al seu possible 11... Però, Laia, per on passa l'última hora del Real Madrid, del rival de l'equip blaugrana?
Doncs que Carvajal ja s'ha pogut entrenar avui amb normalitat, ahir va descansar perquè va acabar molt fatigat de l'exigència final de dimecres contra l'Atlètic de Madrid, però s'ha entrenat ja avui i també la resta de futbolistes. Per tant, les úniques baixes són les de ja conegudes de Lucas Vázquez, Courtois, Militao i Alba, sobretot molt mermat el Real Madrid en defensa per afrontar aquesta final de demà.
I hem sentit Ancelotti també, que ha dit el tècnic italià.
Doncs que estan motivats, que tenen gana, que tenen fam de títols, i a diferència de Xavi, al tècnic blanc li és absolutament igual com guanyin. El que vol és guanyar.
Yo soy cierto que si jugamos mejor que el Barcelona vamos a ganar. En la mayoría de los casos estaría contento también de ganar, también si no lo merecemos demasiado.
El Madrid, que encadena 20 partits sense perdre, només ha perdut un partit aquesta temporada, va ser el mes de setembre el derbi madrileny al Metropolitano. Són líders a la Lliga, empatats això sí amb el Girona, tenen 7 punts més que el Barça, primers de grup a la Champions, vius a la Copa, però Ancelotti no es veu favorit per sobre del Barça.
Es un título importante para la imagen del club y todo esto. Creo que siempre... el clásico iguala todas las cosas. Creo que mañana va a ser exactamente lo mismo. Puede ser que el Madrid ha mostrado en los últimos partidos de estar un poquito mejor, pero mañana se iguala todo. Como he dicho, serán los pequeños detalles que deciden esta final.
Ancelotti ha reconegut de nou la superioritat del Barça al primer tram del partit del clàssic a Montjuïc, assegura que n'han après i que demà sortiran amb més ajustos defensius.
Sí, sí, creo que esto es una situación que hemos evaluado y controlado. El principio del partido en el Montjuïc no ha sido bueno, la estrategia en la primera parte no ha sido buena, sobre todo a nivel defensivo. Esto... obviamente lo tenemos en cuenta para el partido de mañana, como tenemos que tener en cuenta también la alineación del equipo rival, que puede cambiar también nuestra manera de plantear el partido.
Això és el que diu Ancelotti. I quin és el possible 11 que pot treure demà al Madrid?
Lunin a la porteria, defensa Carvajal, Rüdiger, Nacho i Mendy, mig del camp Valverde, Tchouaméni, Kroos, a la mitja punta Bellingham i a dalt la doble punta Rodrigo, Vinícius.
Un dels grans dubtes que tenen a Madrid, no avui, sinó porten mesos amb aquest dubte, és a la porteria. O sigui, Kepa, si Lunin... Esclar, s'han trobat que era Kepa el substitut de Courtois, però s'han trobat que potser Kepa no millora Lunin, sí, sí. Sinó al contrari, sinó que l'empitjora. I ara tenen el dubte de si han de posar un o l'altre. Va jugar Kepa contra l'Atlètic de Madrid. Creieu que jugarà Lunin demà a la final? Creieu que pel Barça seria una bona notícia que jugués Kepa?
No, això mai ho saps, però sí. Jo crec que jugarà Lunin. A Madrid es parla molt de que Lunin és millor amb el joc aeri i que Kepa pateix amb el joc aeri. Contra l'Atlètic de Madrid queda exposat amb un gol que no la bloca bé sortint i que no és prou contundent, i veient que Ancelotti ha anat rotant una mica en funció de les sensacions que tenia, sense voler quedar malament amb ningú, però al final jugant a tots, crec que amb el petit error que va tenir Kepa i amb el que ve fent Lunin, pues serà Lunin.
Yo la verdad que estoy bastante, bastante perdido en esto. No tengo claro, sobre todo para mañana, ¿eh? Tengo claro que a partir de la Supercopa creo que va a empezar a jugar Lunin más que Kepa. Creo que es un portero que está mejor, en mejor forma, y creo que a Ancelotti le gusta más. Entonces creo que para lo que viene de lo que resta de liga, no todo lógicamente, pero creo que van a rotar menos de lo que están haciendo hasta ahora. Pero es verdad que mañana no lo tengo claro. Mañana no tengo claro quién va a jugar.
Yo creo que a Lunin. Però, o sigui, sense saber res més,
exactament
per què, no, a la remanguilla, però la sensació que tinc, que si realment Ancelotti tenia el dubte aquest pel rendiment dels dos, i veient el partit que fa l'altre dia Kepa, potser és el motiu pel qual aposta per un... Escolta, potser ja ho tenia pensat i parlat amb els dos porters abans de la Supercopa, i escolta, un part a la semifinal i seríem a la final, l'altre a la final. També podria ser una alternativa.
No, Oriol, tu eres davanter, però no sé si tens preferència, si un t'agrada més que l'altre, i si creus per on creus que pot tirar Ancelotti.
Jo crec que des de la baixa de Courtois han perdut molt en la porteria, i la veritat és aquesta, que no acaben els dos de ni l'un ni Kepa de ser diferencials. Tot i que això, jo crec que demà, al ser una final, ostres, no creieu que al ser una final apostes més per un jugador amb més veterania, amb més partits d'aquest estil, que ja l'han tocat més que l'Unin, que és més jove, que ha tocat molt poc partit d'aquesta envergadura. Per això crec que seguirà Kepa. Que sí que és cert que en Lliga potser torna l'Unin i si ho fa bé es queda l'Unin, però per un partit com demà, amb l'envergadura que té, amb l'entitat que té, la pressió que té, jo apostaria més per un perfil de porter on hi ha jugat aquest perfil de partits.
No, i si demà no surts amb Kepa, al final també te'l carregues després a nivell de confiança. Exacte. Si el tornes a necessitar. Avui Ancelotti no ha donat absolutament cap pista, això sí, ha dit que veia que la gent estava molt preocupada per què faria la porteria, i ha dit que tranquils tots, que ell ja ho té pensat, que ell ja sap el que farà i que alguna cosa farà, per tant que tranquils, que sense porter no sortirà.
Clar, ara veia el Pol això del joc aeri contra l'Atlètic de Madrid, potser també és més important. Sí, tenim un bon joc aeri, potser contra el Barça menys, i no hi hem donat massa importància, perquè ell mateix crec que ha tranquil·litzat a tots els culers, però Iñaki Peña, si no em desmenteixes, Laia, juga demà el seu primer clàssic com a porter del Barça.
Sí, perquè el de Montjuïc el va jugar Ter Stegen, sí. I demà serà el primer títol i també la primera final per Iñaki Peña com a jugador del primer equip del Barça.
I ha jugat partits importants, sí, Víctor, però sí. Una final contra el Madrid...
No, el dia de Madrid, el dia del Porto, que te la jugaves també.
Sí.
Yo creo que es un portero... Igual que cuando empiezas a jugar en el primer equipo, te pueden pesar los nervios. Creo que es un portero súper estable en ese sentido... te da muchísima confianza, para mí bastante parecido a Ter Stegen en movimientos, en envergadura incluso. La verdad que me está gustando mucho, creo que poco que decir ahí de Iñaki Peña.
Però també no teniu la sensació al camp del Rayo, no? Potser una mica dubitatiu, però després va estar sublim en els partits d'Atlètic de Madrid, de Porto. Després la meva sensació és que m'ha deixat de transmetre tanta confiança en els següents partits. També és cert que la defensa tampoc ja està ajudant del tot, però sí que és veritat que en aquests últims partits no el veig tan fi, potser.
No, és que ser Ter Stegen cada dia és complicat.
Correcte, això anava a dir. No pot ser, sí, no pot ser Ter Stegen cada setmana. Jo, Iñaki Peña, tinc la sensació que para tot el que ha de parar, i exacte. Alguna més te la fa.
Jo tengo la misma sensación.
Alguna més te la fa.
Jo tengo la misma sensación.
Per això hi ha la diferència entre Ter Stegen i Iñaki Peña,
que
Ter Stegen
atreu
les que no, pràcticament no treu ningú.
Sí.
I, però jo crec, i probablement, ara no recordo tots els gols que han encaixat Iñaki Peña, però probablement si mires els gols, hi ha la malentesa amb l'Araujo el dia de l'Almeria, però crec que no hi ha narrades d'aquestes grosses d'Iñaki Peña.
Veurem què passa. Demà, amb aquest duel de porters, sí que Paul Lunin i segur, això sí, Iñaki Peña. Demà, l'àrbitre és Martínez Munuera, Laia?
Sí, el valencià dirigirà el seu quart clàssic amb dues victòries pel Madrid, 1-3 la temporada 2021 al Camp Nou, i l'any passat també a l'estadi 0-4 a la tornada de semifinals. La victòria del Barça és del 0-4 al Bernabéu fa dues temporades, ja amb Xavi a la banqueta. Martínez Munuera, àrbitre principal, i el Bar a Sotogrado.
I avui hem pogut sentir-los, els dos, ja és habitual que abans de la final de la Supercopa facin roda de premsa, i han comparegut.
Doncs sí, destaco dos dels temes que s'han tocat. Un, el cas Negreira. A la primera pregunta sobre el cas, Sotogrado ha demanat començar. Ell diu que el cas l'enerva molt.
És una persona o un personatge que se aprovechó de su posición, que ha sido el que más daño ha hecho en la historia del arbitraje, y por lo cual nosotros deseamos que esto se haya solucionado, que el juzgado tome las decisiones que tiene que tomar y que pague quien tiene que pagar. Y por favor, que al resto que estamos ahí dentro del comité de árbitros se nos deje un poco más, porque los que estamos no somos corruptos. Es esa persona la que fue corrupta, si es que el juzgado determina que lo fue.
Martínez Munuera també se n'ha desmarcat i ha denunciat que se senten acusats en el seu dia a dia.
Estoy súper tranquilo, que no he hecho nada ilegal en mi vida, que no me preocupa en absoluto, que lo único que tengo ganas es que se solucione esto, porque de verdad, que ya no es solo a nivel profesional lo que se vive de que la gente te llame corrupto en un campo, porque es que se traslada a lo personal. Al final vas a un supermercado y hay gente que, oye, que te increpa, que te dice corrupto, que vas con tu mujer y con tu hijo, tienes que estar mirando para atrás a ver qué tipo de persona es. Esto es lo que a nosotros realmente nos preocupa, ¿vale? Esto al arbitraje le ha hecho muchísimo daño.
I l'altre tema, els famosos vídeos de Real Madrid Televisió. Sotogrado diu que aquest tipus de contingut generen odi.
Yo creo que esas cosas no ayudan porque además al final fomentan el odio hacia el árbitro y yo creo que no consiguen, no sé si ese será el fin, pero no consiguen, si ese fuera el fin, no consiguen ese fin. Porque nosotros somos, yo creo que un colectivo bastante fuerte, con bastante personalidad. Nos da igual ver vídeos, nos da igual ver noticias, que nosotros las decisiones en el campo las intentamos tomar de la manera más ecuánimo posible.
Ha volgut subratllar que en cap cas se senten condicionats per aquests vídeos.
Doncs està bé sentir els àrbitres. Els humanitza i almenys pots saber, per exemple, que a Sotogrado li és igual el que diguin a Real Madrid Televisión, tot i que denuncia, jo crec que ho ha fet poc el comitè arbitral, denuncia que al final és fomentar l'odi. Si cada setmana estàs emetent un vídeo en contra del col·lectiu arbitral sistemàticament. Sí. És a dir, encara que és un àrbitre que t'hagi beneficiat 30 vegades, si t'han perjudicat dues, ja vídeo més per la televisió madridista.
No, és increïble el poc que s'ha parlat de tot aquest tema des d'estaments oficials. Perquè, evidentment, és una eina de coacció. I està bé d'alguna manera. Jo m'ha semblat molt, molt interessant tota la roda de premsa dels àrbits avui, i d'alguna manera penso doncs, que està bé que algú que des dels estaments que estan afectats es pronunciï, que d'alguna manera doncs, exposi com els afecta amb la seva feina.
No, jo estava pensant fins a quin punt potser a vegades pots aconseguir l'efecte contrari, no? Jo no sé si, bueno, entenc que l'objectiu del Madrid amb això és coaccionar els àrbitres, no entenc jo, potser pot ser tot el contrari, no? De dir, escolta, ja que estem tan a l'ull de l'huracà i ens diu això, és que tinc ganes de... Escolta, si tinc algun dubte, xiulo cap a un altre costat en comptes de cap favor teu, no? Jo, em sembla realment que la televisió oficial d'un club ho faci, em sembla lamentable a mi, realment.
I després Sotogrado també molt emprenyat amb el cas Negreira, també n'ha parlat Martínez Monuera, però amb el cas Negreira molt emprenyat. Ahir explicava, i parlava amb el Toni Muñoz, que 21 àrbitres davant de la Guàrdia Civil han negat que hagin rebut alguna mena de pressió, que hagin alterat algun resultat. Mateu Lodó fins i tot posant exemples d'haver perjudicat el Barça sense voler, però haver perjudicat el Barça en algunes decisions. Vull dir que avui els àrbitres, està bé que s'expressin, i que facin aquesta roda de premsa. No faran la del post, Laia?
No, això sí, han dit que no considerarien bo sortir a parlar després de cada un dels partits i en calent haver de valorar les possibles accions, perquè diu que totes les preguntes anirien dirigides cap a un mateix.
Quina llàstima.
Què dius, Oriol? Quina llàstima, eh?
Quina llàstima. No, està molt bé poder sentir ja un prepartit, espero que en el futur podem veure un post i que sigui tot molt més transparent, que no costa res i els humanitza molt més. Jo crec que la veritat és que el fa molt més propers i la gent discutiria molt menys i tindria molta menys pressió si parléssim més.
Jo crec que ells han acabat contents també de la compareixença, perquè fins i tot no me'n recordo quin dels dos li han preguntat, però li han dit que sents més pressió al xiular demà un clàssic o a l'estar aquí davant, i ara que et dic això de xiular un clàssic, demà serà el quart de Martínez Monuera, però Sotogrado en porta 3 al bar i encara no n'ha xiulat cap com a àrbitre principal, i fins i tot ha fet broma d'escolta, dic, ara que estic aquí davant de la premsa aprofito per vendre'm jo i a veure si em designen algun per xiular com a àrbitre principal.
Sí, la veritat és que bé, a veure si té sort. Crec que el Molló no el té considerat com un dels millors àrbitres a Sotogrado. Des de Miami, Luis Suárez ha parlat avui sobre la final de la Supercopa d'Espanya. Avui era el primer dia de pretemporada a l'Inter Miami, han parlat el Tata Martino i també Luis Suárez, flamant fitxatge de l'equip de la MLS, i ha dit Suárez que segurament veuran el partit junts, tots quatre, Suárez, Messi, Busquets i Jordi Alba, que no cal que diguin amb qui van, perquè ja ho sap tothom. I ha parlat d'aquest retrobament entre Messi, Busquets, Jordi Alba. Això és el que ha dit Suárez.
Nos imaginábamos, estamos en 2018-19 ganando casi todo en Barcelona y soñábamos con retirarnos en el Barcelona, y primero me fui yo y se fueron yendo atrás mío, pero... Pero bueno, creo que es el volver a reencontrarnos, dice mucho de la amistad que tenemos, de lo bien que nos conocemos dentro de la cancha, y bueno, tratar de disfrutar y de querer ganar, que eso es el ADN nuestro.
Es volien retirar aquí els quatre, però cap dels quatre ho ha aconseguit. És difícil, també, retirar-se
a l'estrella, ajuntar-la, sí, veritat. I al final és molt complicat saber dir adéu, sempre.
Clar.
Saber marxar als llocs és el més complicat.
Clar, perquè Suárez, clar, es volia retirar aquí, sí, però també ha volgut allargar la seva carrera, i aquí no l'haguessis pogut allargar, perquè arriba un punt, no?, que al final una de saber marxar. Això també ha dit Luis Suárez, en aquesta roda de premsa, sobre com veu el Barça actualment, el Barça d'aquesta temporada.
Estar en una final de una Supercopa marca el buen equipo que hay. Sé que en Liga obviamente no están a la altura de lo que se le espera, pero bueno, son rachas, el equipo está en construcción, muchos jugadores nuevos, y es difícil, pero de a poco se va a ir solucionando todos los problemas que tienen, y bueno, esperemos que lo primero es mañana, que intente ganar una copa, que siempre anímicamente, moralmente, eso va a ayudar a Xavi y a todo el equipo.
Discurs optimista, per tant, de Luis Suárez, en aquest primer dia de pretemporada. Seguirem, evidentment, una mica el que passa allà a l'Inter Miami amb aquests quatre dels millors jugadors de la història del Barça. Dit això, última hora, relacionada amb un jugador de l'Atlètic de Madrid, ho ha avançat la cadena COPE, han entrat a robar a casa d'Àngel Correa, del davanter argentí. Quatre encaputxats han entrat al domicili del futbolista Matalassé i han amenaçat la família, en aquest cas el futbolista, a punta de pistola, a Correa. S'han endut joies i diners en efectiu de la casa de Correa, però afortunadament, explica la cadena COPE, no hem hagut de lamentar cap dany personal, que és el més important, però... Jo tinc la sensació, no sé, que últimament cada vegada passa més, sí. Però potser és la meva sensació perquè és una cosa que ha passat històricament, però no sé si tinc la sensació que cada vegada va més.
Yo tengo la misma sensación, creo que prácticas un poco de Sudamérica un poco están llegando cada vez más aquí y es la realidad, es lo que nos está pasando. Tendríamos lógicamente que tomar medidas, sobre todo a nivel de castigos. Ya te digo, si esta gente puede salir a la calle después cuando los pillen y pueden estar un tiempecito en la cárcel y volver a delinquir, es que es lo que hablamos siempre. Si se pusieran penas altas de verdad a esto, es que yo, para mí, hay una cosa muy 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 importante, y es que en la propiedad privada tiene que, para mí, es sagrada. Tú no puedes estar intranquilo en tu casa, porque entonces entramos en un terreno ya peligroso. Que te roben en la calle, pues puede ser, y te puede pasar, lógicamente. Pero cuando entran en tu casa, para mí eso es sagrado. Entonces, ahí tenemos que tomar medidas.
Y contigo dentro, ¿eh?
Y contigo dentro, con tu familia dentro. Y
la familia,
los nens, amb pistola.
Sí, perquè a vegades el que...
A Aubameyang li va passar, també.
Sí. I a Joao Cancelo a Manchester, que recordo que quan li passa també amb la família dins, a Joao Cancelo el peguen amb un arma, que va jugar un partit amb un ull morat, i es va canviar de casa, que vivia a les afores de Manchester, i va anar a un bloc d'apartaments al centre de la ciutat, perquè allà, evidentment, visquent a la planta 18 d'un bloc d'apartaments, allà no t'entraran.
És que això fa molta por.
Sí. I de fet, Correa, parlaven que podia marxar als Emirats Arabs Units aquest mercat d'hivern. No sé si potser això, doncs encara diu, escolta, tu...
Yo tengo unos amigos íntimos míos que le pasó en su casa, y al final hay la niña pequeña suya tuvo que estar de psicólogos, sí. Porque no, tú te encuentras a alguien en tu casa, entonces encontrarte a alguien en tu casa cuando tú eres pequeña encapuchados es algo que te traumatiza, aunque no pase nada, pero ya te traumatiza. Y entonces, ya te digo, eso es algo que para mí es muy duro, es una de las peores cosas que te puede pasar, porque sobre todo por la sensación de vulnerabilidad que tienes después.
Vaja, que li pot passar a tothom, però que la sensació, i ara que li ha passat a Àngel Correa, el jugador de l'Atlètic de Madrid, és que és constant que els hi passin als futbolistes. També suposo que ens en fem més ressò que quan passen en d'altres circumstàncies. Però vaja, aquesta és la notícia. Evidentment la policia ja ha començat a investigar què és el que ha passat. Farem una pausa i quan tornem rematarem la tertúlia sentint la primera conversa de bar de tota la història de la Lliga Espanyola en aquell... Bueno, aquell, va ser ahir. En aquest Alavés-Sevilla, o Sevilla-Alavés al Sánchez-Pizjuán. De moment, l'única jugada de bar que hi ha hagut en tota la jornada de Lliga i també a la Supercopa, perquè no n'hi ha hagut en els partits de semifinals. Això, i parlarem també del Girona, que demà sí, hi ha la final de la Supercopa, però demà juga el co-líder de la Lliga, el Girona, al camp del Cué, de l'Almeria. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé. Vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva. Vine a provar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona. Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Vols un Nissan Qashqai? Romauto té 15N Connecta automàtics, seminous, per només 27.500 euros, finançats amb Flex 4D. Vine a Romauto abans que s'esgotin i estalvia't fins a 6.000 euros. Romauto, concessió Nissan, líder a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
3, 31, 34, 43 i 45. I els sols, el 6 i el 9.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs amb Gerard Ballera. We don't wanna believe it, that it's all gone. Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know. Know that we should've known better, we kept on trying it. And it's time that we see it, the fire's dying out. Can't believe that I see this, we're out of chances now. And I just want you to know that you and me, if I could, but it wasn't right.
Un minut i seran dos quarts d'una de la nit. Aquí seguim al Tu diràs. Teniu ganes d'escoltar aquesta primera conversa de bar? Ahir, us poso en situació. Ahir 2-1, 1-2. Estava guanyant l'Alavés. penal a favor del Sevilla. L'àrbitre no el xiula en primera instància, però el... que és Hernández Hernández, l'àrbitre, per cert, de camp, però des del VAR li diuen que vagi a mirar una acció d'una pilota dividida, d'una puntada de peu que hi ha en aquell moment. El Campos, per cert, converteix el penal, 2-2, al final acaba guanyant l'Alavés 2-3. Bé, el fragment és més llarg, però hem intentat, diguéssim, que s'escolti tot el que diuen tant l'àrbitre de VAR com l'àrbitre de camp. O tot el que ens han ofert. No sabem si hi ha algun tall pel mig, perquè el que m'han dit, la seqüència, diguéssim que és llarga, però diguéssim que no és a temps real. Vull dir que podria haver-hi algun tall. Però tot el que ens han ofert és això que sentim ara.
Te recomiendo que vayas a ver la pantalla. Sí, sí. Está todo chequeado y está todo preparado.
Venga, vamos allá. Por favor.
Mira,
tranquilidad, banquillo, la vamos a chequear.
Te muestro el punto de impacto y luego te la muestro en dinámica.
Perfecto.
Fuera. Ya anticipa y le da, fuera.
¿Ves que se anticipa?
Déjame ver quién juega balón, ¿vale? Es clave quién juega balón, ¿vale? Tienes una toma frontal, por favor, para ver quién juega balón. Es muy importante eso, ¿vale? Es muy importante ver quién juega balón. ¿Tenemos otra toma? Vale, falta. Déjame verla ahora de nuevo. Perfecto. El impacto es por detrás de lleno sobre el delantero. Penalti del número 23, sin tarjeta, solo penalti.
Doncs això, és la conversa. Hernández, força beligerant amb l'àrbitre de VAR, eh? Es nota aquí que l'àrbitre de camp vol portar, diguéssim, la veu cantant en aquesta conversa arbitral. Ara podeu dir, mira, una conversa normal i corrent, diu que vol la càmera frontal, que era la més important, veu que li toca el peu al jugador del Sevilla i xiula penal. Demà hi pot haver VAR. Oh, no, clàssic. Si demà hi ha VAR, les converses sortiran, i això, evidentment, no sonarà una vegada, sinó que potser hi haurà llocs en els quals el posaran en bucle, la conversa.
Jo crec que aquestes converses per mi són més interessants. En el cas del penalti de Mariano, que és un penalti que sembla evident, no? I per tant, al final, crec que serà interessant quan hi hagi interpretació. La típica mà de no sé què, o el típic... Aquí sí que serà interessant de veure realment l'àrbitre que interpreta en aquella mà, per exemple, per no xiular-la, però hi ha coses com la del penal d'ahir de Mariano, que és un penal clar, i per tant, bueno, pues, que està bé escoltar-ho, però en aquest cas no tens el dubte aquest, no? I el que demanava moltes vegades als entrenadors, el Xavi, que ho demanava molt, és per què no ha xiulat això? O sigui, per què no... Saps? La interpretació de l'àrbitre. I aquí crec que serà un... On guanyarem tot realment, i on serà interessant escoltar-los.
Sí, yo creo que vamos avanzando en la dirección que creo que todo el mundo quiere, en esa claridad y en esa transparencia en respecto a los árbitros. Creo que todavía nos falta transparencia. Yo creo que se tendría que escuchar todo lo que se dice durante un partido, que se pudiese escuchar incluso desde tu casa, y tú pudieses tener de sonido de fondo lo que dice el árbitro en todo momento, porque creo que sería algo interesante y algo que ahí sí que no hay duda. De que se diga una cosa, no se diga, o de cómo habla un árbitro al jugador, porque siempre hablamos de cómo habla el jugador al árbitro, pero no hablamos de lo que hay al revés. Entonces creo que vamos dando pasitos hacia esa transparencia. Y después también creo que deberíamos dejar un poco de hablar de los árbitros. Deberíamos intentar saber que el árbitro se equivoca, igual que se equivoca el jugador, igual que se equivoca el entrenador, igual que se equivoca el aficionado. Deberíamos dar esa libertad de decir, pues ha visto una cosa, ha interpretado esto y él decide que es así. ¿Puede perjudicarte o puede beneficiarte? Sí, pero al final solo hablamos cuando nos perjudica, y eso es muy difícil, porque siempre vas a pensar que eres el perjudicado.
Sí, sí, tot i que tal i com està el tema en aquest país, se'm fa complicat que deixem de parlar.
Sí.
Però, bueno,
Està decebut la conversa o no?
No, estic un punt d'acord amb el que deia l'Àlex, de que probablement hi haurà situacions que siguin més interessants, però no m'ha agradat veure la conversa. I també penso com el Víctor, això de que a mesura que si tot s'obrís ens ho prendríem tot amb més naturalitat, fins i tot maneres de les que es parlen amb l'àrbitre, el jugador... Hem vist els vídeos aquests a partir de la ACB de bàsquet, de quan els àrbitres estan microfonats, que parlen amb el jugador i diuen, no, hòstia, tu, que m'he equivocat, no? I d'alguna manera, amb tanta obertura, crec que perceps el potencial error amb més naturalitat. I és una cosa que, si el futbol tendeix cap a això, crec que anirem tots cap a millor.
Oriol, què t'ha semblat la conversa i el debat que estem tenint ara?
A mi em sembla genial, i al final crec que... És part del que parlàvem abans, crec que humanitza molt més a l'àrbitre, se'l pot arribar a entendre, tot i que hagi un error, pots arribar a entendre l'error, i això és important. El fet de que hi hagi roda de premsa pre, que hi hagi una roda de premsa post, que es pugui escoltar el que es parla, que es pugui escoltar en directe, perquè recordem que això que veurem del VAR no és en directe, sinó crec que són 20 minuts més tard o 25 minuts més tard, no? Crec que és el tema.
Sí. No ho veurem en directe. De fet, ho veurem, vull desenvolupar més en un programa que s'emet al final de la jornada, que és Confidencial VAR, o crec que es diu així, o VAR Confidencial. Sí, al final de cada dissabte, de cada jornada dissabte, de cada diumenge, i no sé si dilluns també, si hi ha partit i hi ha alguna cosa, ho ensenyaran. Divendres no sé per quina raó, es veu que està regulat i a la Lliga... diuen que és a partir de dissabte, quan finalitzi la jornada de dissabte. Divendres no sé per què, però ho expliquen i està regulat per la Lliga, però sí. Deies, Oriol?
Al final jo crec que per fer passos endavant amb el que deia el Víctor d'intentar no ficar el debat sempre a l'àrbitre, crec que és important que ells facin passos endavant en poder ser molt més transparents en absolutament tot, i això és important que tothom faci aquests passos, perquè crec que guanyarà el futbol, guanyarà la gent, guanyarà el show, i crec que al final guanyarem tots.
Demà, si hi ha VAR a la final de la Supercopa, s'hauria de poder sentir el que diguin Martínez, Munuera i Sotogrado, dos dels protagonistes d'avui també al Tu Diràs. S'hauria de poder sentir el que diuen després, no durant el partit, però sí després, ja en temps de Tu Diràs. Dit això, Miquel Agut, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Hi ha Supercopa demà, però hi ha Lliga també. Juga el Colíder, juga el Girona, al camp del Cué, al camp de l'Almeria, i Mitchell recupera efectius, no?, per aquest partit.
Sí, dos efectius importants. Jo no crec que siguin titulars, però dos efectius importants com Yangel Herrera i Sigankov. De fet, el Girona a dia d'avui és un equip, diguem-ne, que desequilibrat des d'un punt de vista defensiu i ofensiu, si ensenyim sobretot al mig del camp i la davantera i la defensa, ja no tant els migcampistes que puguin fer feina defensiva, perquè sense David López, que està entre sancionat i lesionat, i Eric, que també està lesionat, però amb els esmentats Yangel i Sigankov, tens un equip que ofensivament té gairebé tots els elements que pot reunir durant la temporada, però que defensivament haurà de tocar alguna cosa, si més no a nivell de noms, per poder plantar cara a l'Almeria. Un partit, Gerard, entre el co-líder, que si guanya serà líder en solitari a l'espera del Getafe Madrid, que s'ha de jugar més endavant, i que ara mateix té 43 punts més que el Cué, que és l'Almeria, que no ha guanyat cap partit i que només ha aconseguit 5 empats.
Sí. Quin ha dit Mitchell? Va parlar divendres, però no l'hem sentit parlant del partit de demà exclusivament. Què n'ha dit d'aquest Almeria-Girona, que és demà, no ho hem dit, demà a les 2 del migdia, en directe, evidentment, com sempre, a la sintonia de RAC1. Què n'ha dit Mitchell?
Doncs mira, el tècnic, quan li preguntaven si precisament per aquesta diferència tan àmplia entre els dos equips a la classificació, demà el Girona està obligat a guanyar, diu això.
No estem obligats a guanyar. Estem obligats a fer un gran partit, a donar el 100% i ser nosaltres mateixos.
De fet, Mitchell sempre té un discurs moderat, un discurs que defuig l'eufòria, i fins i tot, per molt que sigui contra el Cué, parlava el tècnic d'un partit difícil demà a la gespa del Powerhouse Stadium.
L'Almeria és un equip molt difícil, molt complicat, és a un partit... pot guanyar qualsevol rival, i per nosaltres no és un partit més, és un partit molt, molt difícil, molt complicat, i que necessitem fer la nostra millor versió.
Per cert, també hi ha bones notícies des del punt de vista de la infermeria a l'Almeria, que recupera Gonzalo Melero, migcampista, i a més, Luis Suárez, el màxim golejador de l'equip durant gran part del campionat, que es va lesionar l'1 d'octubre contra el Granada i que, tot i que no serà titular perquè fa 4 mesos que no juga, sí que tindrà l'oportunitat d'entrar a una convocatòria per primera vegada des d'aquell dia fatídic. Tot i que va fer un hat-trick en aquell empat a 3, va acabar lesionat per 4 mesos. Mm.
43 punts de diferència hi ha entre els dos equips. I diu Mitchell que no és obligatori guanyar. Clar, és difícil de, ara d'imaginar-te, no? El Girona anant al camp del CUE, que no ha guanyat a ningú, no als primers, no als sis primers, no, a ningú ha guanyat. De 19 partits no n'ha guanyat cap, no? És difícil imaginar-te un guió que no sigui un Girona atropellant a un equip que està tenint molts problemes defensius, que porta 43 gols encaixats, però... És futbol, també, no em sorprendria gens, no?, que la primera victòria de l'Almeria fos contra, no, probablement una de les sorpreses més bèsties de la història de la Lliga en la primera volta.
Això t'anava a dir, i que jo li veig tot el sentit del món en què Mitchell intenti encendre, no alarmes, però llums d'atenció als seus jugadors, perquè és el partit que pots fallar. És que ara mateix crec que no era tan dramàtica la diferència, però recordo aquell Barça espanyol que acaba amb un 0-2 amb gols de la Penya, que el Barça era líder i l'Espanyol era cué, i també recordo que era inconcebible pensar que l'Espanyol pogués guanyar el camp del Barça de Guardiola, i en aquest cas va passar. Així que d'alguna manera jo, des del punt de vista de l'entrenador, puc entendre, doncs, que Mitchell intenti tocar de peus a terra.
Del Girona, Víctor, parlàvem fa uns mesos, ja feia bona pinta, però clar, és que ha tingut continuïtat tot plegat i ara mateix lluitant per el lideratge.
Sí, la verdad que merecidísimo. Es un equipo que no es un equipo que gane partidos, es un equipo que juega bien, es un equipo que divierte, es un equipo que tiene una idea de juego, es un equipo que la lleva a cabo muy bien, y juntas todo eso con que además es un equipo que está teniendo también la suerte de cara cuando la tiene que tener. Entonces, al final, que tenga 48 puntos no es una casualidad. Lógicamente, podría tener 48, podría tener 46, podría tener 50, pero no es un equipo que le hayan regalado nada. Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. ¿Que mañana pueda perder? Sí, puede ser. Al final es fútbol. Ya sabemos cómo los que hemos jugado esto, los que sabéis mucho de esto también desde fuera, sabéis que puede pasar y que la Almería tiene que ganar algún partido, quiere ganar cada partido y también te puede pasar. Y son campos donde tú vas, piensas que ya lo tienes hecho, entonces... El mensaje de Mitchell viene por ahí primero, por no meter la presión de su equipo de que tienen que ganar en todos sitios, porque sabe que no es la realidad, y después el saber que el Almería lleva 5 puntos, pero es que es un buen equipo. O sea, todos los equipos que hay en primera división son buenos equipos.
És intel·ligent, Mitchell, fins i tot amb això. O sea, sap exactament el moment, el missatge com l'envia, el que diu en roda de premsa, i és que jo m'imagino que el típic partit que demà el Girona no el guanya. I per tant crec que això, el fet d'avisar abans, doncs crec que és intel·ligent, Mitchell, per activar els jugadors. I tu abans deies, Gerard, la revelació més bèstia de la història de la Lliga. És que a més, és que juga molt bé. És que jo et diria que futbolísticament crec que és l'equip que millor està jugant a primera. O sigui, per mi està jugant bastant millor que Barça i Madrid. El Madrid pot tenir equip més sòlid, etcètera, etcètera. Però per mi la proposta futbolística de Jonathan Mitchell és la més atractiva, la més divertida de veure, i per mi és l'equip que millor està jugant, i per tant merescudíssim. Però és veritat que és un partit del de demà perillós, que és el tipus de partit que sembla que l'hagis de guanyar, i bueno, no està tan clar.
Oriol, aquests partits entre el primer i el CUE, o el co-líder i el CUE, a més l'Almeria no sé si et fa la sensació que en defensa no, però en atac, clar, ara parlava l'agut Luis Suárez, el mateix Arribas, té jugadors que dius, no sé com no han pogut guanyar cap partit.
Sí, el gran problema de l'Almeria és que darrere realment està tenint molts, molts, molts problemes. Tot i això, demà és un partit que és aquells partits difícils, ho estan dient tots, però és que l'hora és a les dues, una hora d'aquelles que no és ni abans de dinar ni després, et quedes allò amb un entremig, i pel jugador no és un bon horari. Si no surts bé, amb l'Almeria jugant-se moltíssimes coses, pot sortir complicat, i sabent que és el partit que jugues a fora i després tens dos a casa com a local, que treure demà és importantíssim, perquè et pots plantar que pots fer un nou de nou, podent estar bé,
que és importantíssim per poder seguir dalt. Jo crec que les paraules de Mitchell són encertadíssimes, perquè ell sap perfectament que aquests partits són els que els equips de dalt solen perdre. I passa aquest any i passarà sempre. Vull dir que no és cap novetat.
Agut, ha guanyat l'Atlètic Club, ha perdut la Reial Societat. Sí. Si el Girona guanya demà, té 17 punts, no, 18. 18 o 19? 19 serien sobre la Reial Societat. 20 sobre la Reial Societat? No.
Ah, sobre la Reial, sí. Si jo pensava amb el setè per Europa, però sí.
No, jo crec que s'ha de mirar...
Si el Girona guanya demà, serien
19 punts, ja ho completo jo, que ha marxat l'Agut. Agut, ets per aquí?
I soc. No, ah. Que anava a dir, perquè com que hi ha el delay del reported, que és perquè la gent ho sàpiga, l'oient ho sàpiga, que fem servir per comunicar-nos i per tenir aquest so tan nítid, però que a vegades té la pega d'un punt de retard.
No, anava a dir que si ho expliques tens més possibilitats de que es talli, però endavant.
Anava a dir, vaig ràpid, que si el Girona guanya demà, sumarà 51 punts, tants com en tota la Lliga passada. Tants com en tota la primera temporada a Primera Divisió. Ara sí, igualarà el millor registre a Primera Divisió amb 20 jornades consumides només d'aquest campionat. I deixa'm dir també que l'Almeria, a banda de no haver guanyat cap partit, és un equip a la Lliga que només ha guanyat un partit a la Copa, al camp del Talavera, i que és, ja històricament, el segon pitjor de la història a Primera Divisió amb aquesta opció, només per darrere de l'Sporting de Gijón 97-98. És que, esclar, els números et fan orientar, diguem-ne, que si haguéssim d'apostar, l'aposta cap a una banda molt clara, però això del futbol a vegades és traïdor, per molt que jo tinc màxima confiança en aquest equip demà i sempre.
Doncs sí, doncs si el Girona guanya i li treu 19 punts a la Reial Societat, la Champions serà cosa de 5. Jo crec, ja ho és, potser ja ho és, ara, però sí. La Champions serà cosa de 5, perquè sí, la Reial és un equipàs, però té el PSG, a més, al febrer, i jo dubto bastant, ara un mes sense ataque Kubo i companyia, dubto bastant que sigui cosa de 6, per molt que sigui un equipàs, la Reial Societat, i cosa de 5 vol dir que només un queda fora d'aquestes places. Un minut per sobre de 3:15. Agut, bon viatge, demà t'escoltem i et sentim a partir de 2:15, amb la prèvia i el partit d'aquest Almeria-Girona. Una abraçada.
Si Welling vol, demà ens escoltarem. Una abraçada.
Molt bé, una abraçada, que vagi bé. I acomiado també els tertulians d'avui, el Víctor Sánchez, de l'Àlex Pintanel, el Pol Ballús i l'Oriol Riera. A gaudir de la jornada demà. Gràcies per això, t'ho diràs. Una abraçada. Adéu, Oriol.
Adéu, que vagi bé.
Que vagi bé. Una pausa i de seguida tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Baller.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
A Superwagen trobaràs un equip sencer dedicat a tu. Vehicle nou, ocasió i taller oficial amb mecànica, carrosseria i pintura. Superwagen és el teu concessionari oficial Volkswagen. A Sabadell, carrer Ramon Casellas 130 i a Superwagen.es. Encara no tens el teu Volkswagen?
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Autocolacció pararara, autocolacció pararara. Quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
El teu cotxe d'ocasió fàcil, ràpid i al millor preu. Tenim més de 500 vehicles d'ocasió amb entrega immediata dels nostres 40 concessionaris oficials. Entra a autocolacció.com i busca el teu vehicle.
Autocolacció pararara.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny. Per demostrar-te que res no és impossible, supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
A Volvo Motorcat Premium, concessionari oficial a Manresa, Igualada i Vic, et convidem a descobrir i provar el nou Volvo EX30. No deixis escapar l'oportunitat. Disposem d'unitats físiques ja amb estoc. Visita'ns i informa-te'n. Volvo Motorcat Premium a Manresa, Igualada i Vic. motorcatpremium.com.
Setmana del quilòmetre zero a Covesa.
Comença l'any estrenant
un Ford Puma per 18.800 euros
o un Ford Focus per 19.995 euros
amb etiqueta Eco
i les millors condicions de finançament
només a Ford Covesa.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet,
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell,
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Deu minuts i la una, rematarem el Tu diràs parlant d'altres qüestions. Ahir parlàvem amb l'Esteve Calzada, el nou CEO de l'Al Hilal, sobre la inversió que està fent l'Aràbia Saudita en l'esport i especialment en alguns equips de la Lliga Masculina. Doncs bé, des de fa pocs mesos la inversió també s'està fent a la Lliga Femenina, de moment formada per 8 equips. En un d'aquests 8, a l'Al Riyadh, la majoria del cos tècnic és català i la preparadora física és la Mireia Encina. Hola Mireia, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. Quants mesos...
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, i nosaltres també, un plaer xerrar amb tu. Quants mesos fa que sou a l'Aràbia Saudita?
Doncs mira, vam arribar... teníem contracte des de l'agost, però bueno, vam arribar a l'1 de setembre del 2023, així que portem uns 4 mesos i mig, més o menys.
Tu es trobes treballant a l'Atlètic de Madrid. Com va anar,
sí,
això?
Fins l'any passat, sí.
Com va anar això?
Doncs mira, jo tinc una situació personal bastant complicada a partir de finals de la temporada passada. Llavors necessitava canviar d'aires, necessitava ficar terra del mig, i em va sorgir... Jo ja havia treballat amb l'Anna, al Cíbul, que vam fer dues temporades molt bones, amb molt pocs recursos, però crec que ho vam fer molt bé. I res, em va contactar a mi, és a part d'evidentment compartir feina, tenim una gran amistat i això, ens vam dir que si volia acompanyar-la i era un, bueno, com coses de la vida, no? Uh-huh. Era un moment clau i vaig dir, vinga, pues, cap endavant i anem a viure aventures.
Sense dubtar, eh?
Sense dubtar-ho, sí,
molt bé,
sí.
Molt bé.
Tenia altres cosetes, però mai de cantar per Aràbia Saudita. Crec que, bueno, no ho sé, és un país que està invertint molt, és un país que et dona moltes facilitats per a l'hora de treballar, està creixent i, per tant, volen evolucionar i et donen tota la potestat de poder treballar i des del minut 1 confien en tu 100%. I això, doncs, al final és de valorar.
Des d'un bon principi, us ha sorprès alguna cosa aquí a l'Aràbia Saudita relacionada, evidentment, amb el futbol, eh? Entenc que la vida és molt diferent, però amb el que fa el futbol, el dia a dia, hi ha alguna cosa que us sorprengui, alguna cosa que us cridi molt l'atenció?
Doncs mira, jo t'explico una miqueta la història. Nosaltres ens vam trobar a un grup de noies molt predisposades a tots, però bueno, amb molta feina per fer. És a dir, els primers dies quan jo els hi començo a presentar què és un gimnàs, quin tipus de treball farem, com treballarem d'aquesta manera, doncs el que em trobo és que elles gairebé no havien entrat a un gimnàs abans. Per tant, ostres, has de tirar molts passos enrere i dir, vale, espera't un moment, que jo vinc de l'elit del futbol espanyol i ara em trobo en una realitat totalment diferent i és tornar-te a readaptar absolutament a tot. No és anar al principi, perquè crec que és informació de molt de valor. Les dones fins fa 4 anys no podien fer activitat física. No se'ls hi permetia. Per tant, estem parlant de que són noies que a nivell de tot aquest creixement motriu, tot aquest desenvolupament, no? de la neuroplasticitat a nivell motriu, no l'han tingut. I per tant, el que sí que ens hem trobat és que, o que m'he trobat jo des del meu camp, és que tema de coordinació, tema agilitat, comences des de zero.
Clar.
I al final és un repte. I després a nivell futbolístic és exactament igual. És a dir, ens hem trobat amb una realitat d'un nivell doncs bastant baix on t'has de reinventar per començar de zero.
Clar, ara que m'expliques això, de quina manera es percep, després de 4 anys aquí, de quina manera es percep que la dona pugui jugar a futbol? Totes les famílies ho entenen? Que ara deu costar molt, entenc.
Tenim situacions molt diverses, però sí que les dones o les noies amb les que les nostres jugadores, al final hem de dir que són pioneres i són dones molt trencadores, perquè al final, evidentment, no totes les famílies les deixen jugar, com per així dir-ho, però al final són elles les que lluiten per poder jugar. I cada vegada, dintre de les famílies s'està obrint molt més tot això, però sí que ens hem trobat amb certes realitats. La majoria de jugadores sí que poden jugar, però sí que hi ha algunes que... temes social media, temes familiars, hi ha certes dificultats que després se solventen, però és un tema també d'educació, no? Tant no per elles, sinó més a nivell familiar.
Hi ha una altra qüestió, i és, per exemple, la Lliga Masculina. S'estan fent fitxatges milionaris, jo crec que s'han reforçat amb noms importants. Això passarà a la Lliga Femenina o costarà molt més precisament per tot el que ara estàvem comentant, Mireia?
Jo crec que no. Una vegada... Sí que és... ostres, la informació que aquí tens a Espanya o a Europa, quan hi vius aquí i comparteixes, estàs en el dia a dia amb la informació que tens aquí. I realment... és molt probable, gairebé segur, que la temporada que ve hi hagi moltes més jugadores extracomunitàries jugant. Ara només podem tenir 4 jugadores en el camp, pots tenir 7 jugadores estrangeres i 4 jugant en el camp, però és molt probable que l'any que ve això es dobli. Per tant, és molt probable que tinguis 7 o 8 jugadores jugant al camp. Això... el que vol dir és que tinguis 12-13 jugadores estrangeres a la plantilla. I creu-me que aquest país per diners no és. Per tant, quan em parlaves dels fitxatges milionaris, aquí tota la previsió és que es paguin unes quantitats bastant considerables.
Mireia Antina, moltes gràcies per explicar-nos i per apropar-nos també la visió del futbol femení a l'Aràbia Saudita. Nosaltres que estem a molts i molts quilòmetres d'aquí, la veritat, i molta sort aquesta temporada amb l'Al Riyad, que vagi molt bé la temporada, que acabi d'anar bé. Moltes gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, gràcies per obrir-nos les portes a poder explicar la realitat del futbol saudí i res, un plaer.
Dos i la una, ens quedava també pendent sentir alguna reacció d'aquest Racing del Ferrol 0, Espanyol 0, fa tot plegat mala pinta, Joan Camí.
Hola, Ballera, bona nit. Doncs sí, empat a zero entre l'Espanyol i el Racing del Ferrol, un equip gallec que no perd a casa des de l'any 2022 i que ara mateix és segon a la classificació. Ja ho va avisar Ramis a la prèvia, que era un dels partits més complicats que es podien trobar en aquestes dates, i així ha estat, tot i que l'Espanyol ha estat superior a la primera part, ha controlat bé el partit, molt sòlid en defensa i generant una ocasió claríssima per part de Pere Milla, que no ha estat encertat en la rematada, i una segona part molt més igualada on l'Espanyol pràcticament no ha generat res. Ramis tenía claro que era partido de 0-1 y victoria.
Hemos hecho un partido de mucho trabajo, de mucho respeto. Creo que por momentos bueno y hemos tenido la situación para ganar el partido. Y este es el partido de segunda que ganas fuera de casa 0-1. Esto es así.
Y no només això, sinó que ha estat molt contundent. L'Espanyol no guanyarà mai 0-3.
Bueno, creo que es el camino, no vamos a ganar en ningún lado 0-3 y menos en un campo en el que no ha ganado nadie y contra un rival que te genera cero durante todo el partido. Hemos encimado bien fuera, por dentro hemos protegido, hemos estado solventes, no hemos concedido nada, no nos hemos equivocado. Bueno, es verdad que tenemos que darle o tratar de darle más continuidad a lo que hemos hecho en la primera parte, que no lo hemos conseguido, y algún cambio aportarnos mucho más.
L'Espanyol tanca la jornada de dissabte quart amb 35 punts, només 3 per darrere del Racing del Ferrol, que és el segon equip que marca el play-off d'ascens directe a primera divisió. Pròxima jornada dissabte B contra el Villarreal B.
Gràcies, Joan. I a la Copa de la Reina, avui el Barça tenia un compromís assequible, jugava contra l'Albacete, ha guanyat en el seu primer partit d'aquesta temporada a la Copa de la Reina i ja és a quarts de final. Com ha anat això, Janir Gallut? Bona nit.
Hola, Gerard, bona nit. Sí, àmplia victòria del Barça en la seva visita al Carlos Belmonte. Ha aconseguit la classificació per als quarts de final després de derrotar l'Alba Fundación Femenino d'Albacete per 0-6. Val la pena recordar que la temporada passada el Barça no va passar d'aquesta ronda de vuitens per l'alineació indeguda de Geyse a Pamplona. Tot i el descans i les lesions de les jugadores, el Barça ha sentenciat l'eliminatòria ja a la primera meitat. Dragoni, la jove de 17 anys i avui titular, ha inaugurat el marcador amb un xut de més enllà de la frontal de l'àrea. Només un quart d'hora més tard, Martina i Oshoal han fet el segon i el tercer amb només un minut de diferència per marxar ja al descans 0-3. Ja a la segona meitat, el domini blaugrana les ha permès fer 3 gols més, Dona Batlle, Clàudia Pina i Mariona Caldentell. Aquest últim val la pena de veure, perquè la mallorquina s'ha inventat una jugada amb dos retalls dins l'àrea inclosos per sumar el sisè gol i definitiu. Giraldez ha parlat en acabar el partit sobre la victòria de l'equip.
A partir del primer gol crec que està tot molt més encarrilat. Hem pogut fer el que volíem, que era donar descans a jugadores que s'han quedat a Barcelona, jugadores que han pogut afegir minuts també a la segona part, jugadores que han pogut canviar, jugadores que venien sense molt ritme competitiu, que han pogut sumar minuts, i bé, content perquè hem aconseguit els objectius que ens havíem plantejat.
El Barça, doncs, que ja és a la següent ronda. On tampoc hi ha hagut sorpreses ha estat a la resta de partits. El Real Madrid ha guanyat el Betis per un també ampli 0-5, el Llevant ha guanyat 0-1 al València i el vigent campió d'aquesta competició, l'Atlètic de Madrid, també ha guanyat 1-2 l'Alavés. I el Llevant Les Planes, per la seva banda, que buscarà aquest diumenge a les 2 el bitllet per a quarts de final davant el Sevilla. Les de Sant Joan d'Espí intentaran revertir la ratxa de mals resultats davant la seva afició.
Dos minuts per sobre de la una, encara temps per parlar del bàsquet. A les portes d'un dia històric pel bàsquet estatal i català, demà Pedro Martínez arribarà als 1.000 partits a l'ACB. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Gerard, bona nit.
En la jornada d'avui, però, compta amb el bàsquet Girona. Ahir dèiem que era imprescindible guanyar, però la crisi cada vegada és més gran. Derrota a casa contra el CUE, contra el Palència.
84-86, clarament el pitjor equip de tota la competició. Només havia guanyat dos partits fins ara cap a domicili. Doncs avui s'ha aprofitat del complicat moment dels gironins per aprofundir en una ferida que pot fer acabar el bàsquet Girona aquesta jornada tan sols un partit del descens. Ni la màxima diferència de 13 punts dels locals, 12 a l'últim quart, ha pogut estabilitzar el domini i, pres per la tensió, ha acabat sucumbint. Se li ha preguntat a Salvacamps com s'explica que el seu equip hagi perdut 7 partits dels darrers 10.
Passa que som a bàsquet Girona. Aquesta lliga és molt competitiva. Aquesta competició és el que té. Guanyes i perds. Hi ha equips que han tingut ratxes també. Sense ser bàsquet Girona, hi ha equips que han tingut ratxes de molts partits continuats perduts, i això és part de la competició. i el que hem de fer és continuar endavant, que nosaltres, doncs, cada partit, si ve allà a Palència vam guanyar un partit ajustat, doncs avui ens ha tocat.
I és que s'ha perdut per detall, sobretot per una acció al final en què el Girona no ha sabut tancar el rebot, ho ha aprofitat Frank Camp per anotar un triple definitiu. Ara mateix Girona suma 11 derrotes, les últimes 6 seguides, i compta el calendari. La setmana que ve a Lugo i la següent rep el Granada, els dos equips que marquen la penúltima plaça.
Doncs déu-n'hi-do. La derrota del Girona al primer torn, al segon la cara, el triomf de la penya davant el Saragossa per trencar una mala dinàmica a l'ACB, ens ha explicat l'Albert Ferran. Hola Albert, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, el Joventut venia de 3 derrotes consecutives en la competició domèstica, a més, derrotes clares per 28 punts contra el Madrid, de 13 a Manresa i de 20 a Tenerife, però avui ha mostrat una bona versió, un partit seriós, sempre per davant en el marcador, ha arribat a guanyar per 18 punts al tercer quart, i si bé els aragonesos s'han situat a només 5 en els darrers minuts, la penya ha tallat en sec la reacció a base de triples. Avui un total de 13, sobretot importants per lligar la victòria als 3 que ha anotat Pau Ribas en el darrer quart. Avui el capità ha anotat 17 punts i juntament amb Brodzianski amb 20 i Feliz amb 16 han estat els màxims anotadors del conjunt verd i negre. Victòria convincent, victòria col·lectiva, malgrat que el tècnic Carles Duran lamentava que aquesta temporada la penya li està costant tancar el